Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han colpejat la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. Zelensky justificava així l'atac.
Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
Aquest atac agreuja encara més la falta de benzina, que ja afecta més d'una cinquantena de regions russes. Tot i això, el Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per a l'empresa del centre de la suposada trama.
El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar.
Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació.
S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112 a 113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne, autor de 21 punts.
En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
El Mundial de Futbol ha començat els segons partits de la primera fase. Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 al grup A, i a aquesta hora, al descans, el Canadà s'imposa per 3-0 al Qatar.
Àlex Márquez podrà prendre part demà al primer entrenament del GP de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
I en ciclisme, el barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta a Suïssa de 158 quilòmetres. Camproví ha entrat amb el mateix temps que el guanyador del dia, el francès Romain Grégard. Tadej Pogačar manté el lideratge a la general.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí, eh?
I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 6 minuts, va, que tornem a ser aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474, i hem recuperat perquè ens havíem quedat sense poder acabar la Marisol des del Pallars. Jossà, Marisol, tornes a ser aquí, oi?
Sí, em sento una mica apagada.
Em sents apagada, no, dona? Doncs estic al mateix lloc?
No, és culpa teva, no. És que aquí la cobertura és molt, molt cara, escolta'm.
Doncs jo,
tenim molt mala cobertura.
Et sentim bé, eh? Nosaltres?
Bueno, doncs jo el que et volia dir, que et felicito perquè aquell dia que hi va haver aquella topada tan trista a Gelida, mira si fa dies, vas tenir una intel·ligència tan instantània que t'hagués abraçat i si t'hagués tingut al costat.
Ai, que és bonica, mare de Déu.
Ai, perquè vas canviar radicalment, vas canviar i mos vas convèncer a tots, suposo, perquè jo no em vaig pas molestar de dir no, mireu, que no sabem com anirà aquest programa, ara hem de canviar de puesto. I em va agradar moltíssim, perquè a vegades quan hi ha coses així,
clar,
la gent sembla que mon apartem, m'entens el que et vull dir?
No, quan passa...
Oh, i tots són desgràcies,
clar,
no?
Sí,
tots
sí.
Són desgràcies, no. Les desgràcies les fem la humanitat, ningú més.
Sí, senyora.
I bueno, pues et felicito per això. Bueno, jo hi ha coses del programa, hi ha gent que m'agrada molt, d'altres que no m'agraden tant, però això és normal.
Sí, tant.
Això és normal, tothom hi pot dir la seva.
I tant que sí.
I després aquesta senyora que he dit d'això, del Sant Cocofato, o
sí.
Sant... Sí.
Sant Cugat, bueno, pues Cugat, vaja.
Jo tenia un familiar, una familiar, i en tinc un altre, que els hi funciona.
També?
Sí, sí.
S'encomanen aquest sant i troben les coses, eh?
Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh?
Ja.
S'ha de fer un nus amb un mocador o amb un tovalló.
Sí.
I apretar-lo ben apretat. I llavors, esclar, jo ho vaig aprendre en castellà, que no és que sigui amant de parlar castellà, perquè soc més catalana que res. Però, bueno, diu, Sant Cocofato, si no encuentro lo que busco, los cojones te ato. I si no, no te los desato.
Sí, sí, i si no, és que ara me l'apunto perquè abans no m'ha donat temps, i si no, no te los desato. És que és molt bo, és molt bo. No ho he sentit,
jo...
mai, jo, eh?
M'ha fet molta gràcia perquè em pensava que això era de 4 persones.
No,
però
no,
sí,
doncs
sí.
Mira, de 5 i 6 també trobo, eh? Sí, sí. Molt bé. Ho tindrem
bueno,
en compte
ja...
pel dia que perdem coses, molt bé.
Pues sí, jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen tu és que no ho fas bé, perquè això es fan fer. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fe, però mira, penso, i ho acabo trobant també. Sí,
veus?
Sí,
doncs
trobant.
Et funciona, ja està, això és el que compta, tu. És el
I
que
sembla
compta.
I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure també. Eh?
Exacte, què faríem sense les tonteries que ajuden a viure,
oh,
no?
I tant.
Molt bé, Marisol.
I estic molt d'acord amb moltes coses que esteu dient, perquè veig que, clar, la majoria, no tots, però la majoria som grans, portem una vida molt, molt currada, Hi ha persones que han pogut tenir una vida més placentera, però bueno, això va com va.
Sí.
No tots som igual.
No.
Però sí, aquest programa està molt bé perquè, sobretot, ja ho saben, les metges i tot, que a les nits no podem dormir els vells.
Sí. Això diu que passa, eh? Diu que sí.
Sí. Jo mai m'hagués pensat que podies perdre la son al mig de la nit. Però sí, quedes tan fresca que t'aixecaris i et posaris a ballar.
Clar.
Però no és aquest el cas.
Molt bé, Marisol.
Bueno,
doncs encantada de parlar amb tu i res, fins un altre dia. Moltes gràcies.
I felicito als ignorants, que ho som molt d'ignorants. Hem de mirar de saber força coses fins a l'últim moment.
Oh, tant, sempre.
Fins a l'últim moment.
No perdre la curiositat. Gràcies, Marisol, una abraçada.
Gràcies per atendre'm.
A tu. Adéu-siau, bona
nit.
Adéu. Ara sí que ja hem acabat, perquè si ens havíem quedat amb les notícies al davant i em sabia greu haver-la d'aquesta manera. A veure, altres missatges que, a més del... Que tinc algú més? Que sento un...
Sí, sóc jo.
Ah! Encara no havia rebut qui havia, que ja he sentit una tos, dic, calla. Que jo...
No, estava aclarint la veu.
Ah, molt bé.
Però no sentís cafellera.
No, doncs ja està, en Josep Lluís des d'Horta. Molt bé,
mira,
com estàs?
Vinga. Marta, i de tal, estigues veient els Premis d'Alícia de Música i al primer d'hora no li sentim gaire. Aquesta senyora que diu que som uns ignorants, penso que cada dia aprenem coses i la vida és un continu aprendre coses.
No, per això.
Perquè el programa ens va tan bé a tothom per aprendre coses.
Clar, ben fet, sí senyor.
Jo n'aprenc moltes, cada dia n'aprenc i no sé si sóc savi, però sí que sóc... Vull seguir...
Un savi ignorant, ets un savi ignorant.
Coses,
clar.
Perquè la vida és reciclar-se i reprendre's i reinventar-se.
Uh-huh.
Mira, Marta, bon cap de setmana i després d'això que t'acabo de dir... Te dic les tres preguntes que tinc escrites, són molt fàcils.
Digues.
Són tres expressions. Què significa l'expressió? Aquest és un papanatas. Ha vingut aquesta paraula, doncs pues, me la pregunto. Què és un papanatas?
Molt bé.
Una altra expressió. Ali prim, parent d'en Bufa. Jo pregunto, a part de la pregunta, que qui és en Bufa.
D'acord.
En Bufa, qui és en Bufa.
Molt bé.
I ja per acabar la intervenció meva, una altra frase també, que és d'ases i bèsties n'hi ha totes les cases. Em penso que és així la frase. Què vol dir aquesta frase? I amb això espero que l'escaló no ens ofegui ni...
Això sí, tota la raó, sí senyor.
Que ens sàpiguen cuidar i de tants a molt, jo me'n faig farsa a beure aigua, de tant en tant una cervesa, una clara o així, però no em tiro l'alcohol.
No abuses, molt bé.
No,
molt bé.
No, cafè, doncs... molt cafè i fumar, això sí que ho tinc.
Molt bé.
Bona
doncs,
nit, Marta,
bon cap de setmana. Adéu-siau. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, avui et faré com en Josep Lluís, que et faré una mica llarg. Quan vulguis tallar, talles, eh?
Home, no m'ho diguis.
Sí, home, esclar. No. A veure, fa uns 15 dies era per d'allò, per elogiar la resposta de la meva pregunta sobre l'estat del Vaticà, sobre els ciutadans del Vaticà, que
sí.
Bueno, va ser una resposta,
home,
magistral.
De traca de l'Eduard Rubió, i tant. Sí.
I, bueno, totes les respostes va dir, doncs, bueno, que el Vaticà té 44 hectàrees i jo volia dir que, esclar, estem acostumats a sentir per la ràdio i per la tele que una hectàrea és igual a un camp de futbol i veure res més lluny que ni s'hi sembla. O sigui, una hectàrea són 10.000 metres quadrats i un camp de futbol, per exemple el del Barça, en té 7.140. O sigui, una diferència de 2.860 metres,
sí.
que és molt.
Que és dir, molt,
no?
Sí,
i tothom,
sí.
Un hectare és un camp de futbol, no d'això res.
No.
Llavors, tot i que no tots els camps de futbol són iguals, però s'assemblen molt, eh? Per entendre'ns, el Vaticà llavors serien 61 i mig camps del Barça. I la pregunta és, com és que l'esport rei de mig món no té tots els camps de futbol iguals? No ho entenc, això.
D'acord, camps de futbol iguals.
No els tinc, no.
No, que me l'apunto, vull dir.
Ah.
Què més?
No, que l'altra setmana, el dia que el papa va inaugurar la Creu de Jesús, els locutors de la TV3 i això, deien que la creu llançava uns grans feixos de llum damunt la ciutat de Barcelona. Bueno, jo no ho havia sentit mai, però bueno, ho he mirat i és normatiu, no sé des de quan. O sigui, en castellano haces de luz, doncs en català igual a feixos de llum. No sé si això és antic o és modern, o com que és normatiu, doncs tots fem el cap amunt i avall com els tontos, i doncs vinga, feixos de llum. Ara els raigs X, doncs també n'haurem de dir
feixos grans, de X.
Feixos de X. O esclar, perquè dius, bueno, jo no ho havia sentit, però no, no, ho he mirat i això és normatiu.
És normatiu.
Algú
sí, sí.
Que porta barret de borla ha dit això és normatiu i tots ho vull. Ai, bueno, jo, esclar, sempre havia vist això, doncs, els feixos que eren de llenya o de carbons o d'alzina, i em sona
i
tan malament com una puntada de peu als ous.
Ja, sí, sí, a vegades passa això, però si és normatiu, doncs mira.
Ja, bueno, però...
No
ja,
ho direm gaire, suposo, però vaja.
Poder que algú controli el controlador, eh? Vull
ja,
dir que,
ja.
Clar, oh, hi ha uns controladors. Clar que sí, però algú els hauria de controlar una mica,
sí,
eh?
Sí, exacte, també. Molt bé.
Oh, esclar, és que... Bueno, llavors volia preguntar als ignorants a veure si, doncs, si volen que es digui doncs, feixos de llum o raigs de llum o de la manera que els hi sembli.
Molt bé, doncs vinga.
Continuo?
Home...
sí, no, perquè ja és un punt i a part.
Ja està, ja està.
No, bueno, aquesta, vull dir que la missa que va fer el papa a la Sagrada Família, vaig veure que els fidels que anaven a combregar n'hi havia molts, bastants, que el rector els havia de posar l'hòstia dins la boca. I
sí.
Això ho feien abans, però ja fa 40 o 50 anys que ja no ho fan. Els fidels paren la mà, el rector els hi posa l'hòstia al palmell de la mà i cada persona se la posa dins la boca. Llavors jo volia preguntar si aquests fidels que no paren la mà són de més categoria o són xapats a l'antigua o són agustinians, en fi, no ho sé, ja m'ho direu.
Els que els hi va a la boca, perfecte. El que li ha de posar a la boca, vaja.
Sí, clar, vull dir, és que això fa molts anys que no ho havia vist jo, eh?
Ja, ja.
I llavors, bueno, aquest, doncs ja m'ho direu. I això pels que fa els 600 cantaires que van sortir per la porta falsa, aquella senyora que va sortir aquí la nit de la setmana passada, que va dir que Montserrat ja van demanar per cantar els segadors. I Montserrat els hi van dir que no, que enguany la palla anava molt grata. O sigui que ja, sabent tot això, ja es podia veure per on tenien els tiros.
Ja.
Però no en res més.
Molt bé, Maginguet, moltes gràcies. Adéu. Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. A veure, repassem ràpidament, que tinc altres missatges, i tinc la Sílvia Comet, que ens vol parlar de les sèries, i tinc tantes coses que no sé si les podrem fer totes. Però a veure, com que veníem dels missatges de WhatsApp, farem una cosa. Deixem passar la Sílvia primer, perquè si no arribarem massa tard, que és la 1 de la matinada i 17 minuts, i així ens apuntem quines sèries podem veure aquests pròxims dies, o vés a saber, o vés a saber.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Doncs va, que com cada divendres us proposem sèries amb la nostra recomanadora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Va, que la setmana que ve, Sílvia, tenim un festiu intersetmana. Parlem de minissèries, d'aquelles que comencen i que s'acaben sense que hi hagi més temporades?
I tant. Prepareu-vos per anotar la llista de minissèries. 4 propostes diferents entre elles i de diferents plataformes, també, per poder triar bé. Algunes us les podreu menjar en un sol dia, altres potser no, però si contem amb un festiu entre setmana, les podeu completar amb el cap de setmana, per exemple. Comencem per una proposta que es pot trobar a dues plataformes. És Sang i diners, subtitulada al català Filmin, i a Movistar Plus la trobareu com Sangre y Dinero.
1.000 miliards de dòlars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque.
Quoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2 ? C'est pas de l'or, de la cocaïne.
Una sèrie basada en fets reals documentats pel periodista d'investigació Fabrice Arfi i recrea la increïble història de l'estafa més important que s'ha fet a França al segle XXI. Ja us avanço que la broma la van pagar tots els francesos. Qui són els estafadors? Doncs dos petits estafadors de poquíssima volada, de barri, molt acostumats a defraudar l'IVA. I atenció al frau. Al 2008 descobreixen una escletxa en el nou mercat europeu de quotes de CO2. Compren drets d'emissió a l'estranger sense IVA i el revenen a França cobrant l'IVA als compradors. en lloc d'ingressar aquest impost a l'Estat, se'l queden i repeteixen l'operació a gran escala a través de societats pantalla ajudats per un broker. Si fos ficció, diríem que és inversemblant, però resulta que això va passar. I la sèrie explica la lluita incansable d'un magistrat de duanes, magníficament interpretat per Vincent Lindon, per desmantellar la xarxa criminal que acaba estenent-se per diversos països i entrant en contacte amb organitzacions mafioses internacionals. Segur que us preguntareu, i quan va costar aquesta broma? Doncs es van embutxacar 2.000 milions en menys de 3 mesos. Una mesura governamental per impulsar la sostenibilitat que va sortir realment cara i realment malament. Tota la història s'explica a través d'una entrevista al jutge que perseguia aquest frau. L'estafa pot semblar enrevesada, així com l'he explicat jo, però s'entén perfectament a la sèrie i al·lucinareu amb els perfils dels estafadors. Té 12 capítols i és una sèrie realment bona.
Va, canviem ara de plataforma.
Sí, ens instal·lem unes hores a HBO Max per recuperar una sèrie que ho va petar el 2018, però que amb l'allau d'estrenes de cada setmana ha quedat una mica soterrada al catàleg de la plataforma. Val la pena rescatar-la. És Sharp Objects. Everything you do comes back on me. I didn't come back to cause any problems. I can tell you hate this place like me. Podem fer servir la traducció al català, Ferides obertes, perquè està basada en una novel·la de Gillian Flynn i està traduïda al català. Però a les plataformes l'haureu de buscar com Sharp Objects o Herides abiertes. La sèrie se centra en una periodista amb un bagatge familiar dramàtic que es veu obligada a tornar a la seva ciutat natal per investigar l'assassinat de dues nenes. I això farà que reapareguin els fantasmes del passat i que torni a tenir contacte amb la seva mare, una dona una mica neuròtica i absorbent, i també amb la seva germana petita, una adolescent que ha canviat molt des de l'última vegada que es van veure, des de l'última vegada que van tenir contacte. A mesura que avança la investigació, a través de flashbacks, anem descobrint el passat turbulent de la protagonista i també petits detalls sobre el trauma que l'afecta. A la protagonista la interpreta Amy Adams, que va rebre nominacions de tots els premis que existeixen per la pel·lícula La Llegada, i aquí també es menja la pantalla. Però no és l'única. En la pell de la mare s'hi posa Patricia Clarkson i en la de la germana, una joveníssima Sydney Sweeney, que és una de les actrius del moment, impulsada pel seu paper a la sèrie Eufòria. És una sèrie fosca, farcida de situacions del passat molt doloroses i que es cou a foc lent, amb diàlegs, silencis i un ús de la música molt estudiat i visualment molt potent. Té 8 capítols, però sobretot un advertiment. No us salteu els crèdits finals de l'últim episodi, perquè la sèrie no s'acaba amb el capítol, sinó amb els crèdits. La trobareu a HBO Max.
Molt bé, Sílvia, ja hem visitat Filmin, Movistar Plus, HBO Max. Ara quina plataforma hem d'obrir?
Anem a Disney Plus per mirar un bon thriller psicològic amb elements dramàtics. És El paciente. What can I help you with, G? I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right? Yes. I want you. I want the expert. I need to get better. Almost heaven, West Virginia. Una sèrie que té una posada en escena d'estil teatral, perquè se centra sobretot en les converses entre dos personatges en un sòtan. Són un reputat psicoterapeuta i un assassí en sèrie que resulta que és el seu pacient. L'assassí segresta el seu psicòleg buscant ajuda per aturar els seus impulsos i el que vol és deixar de matar. Que, dit així, podríem arribar a empatitzar amb ell i tot. Però la realitat és una altra, perquè el terapeuta realment s'hi està jugant la vida. Si l'assassí no deixa de matar en un termini determinat de temps, també assassinarà el seu psicòleg. El terapeuta l'interpreta Steve Carell, conegut sobretot per The Office, però sempre solvent també en papers dramàtics. I el paper del psicòpata l'assumeix Domhnall Gleeson, que en el seu moment va ser un dels protagonistes de la saga Harry Potter. tenen molta química i les sessions i les converses que tenen són força interessants. El millor de tot és que acaba sent una anàlisi de les vides dels dos protagonistes, perquè a mesura que el terapeuta intenta salvar la seva pròpia vida, analitza el seu propi comportament. Explora l'origen d'un trauma, les possibilitats d'autocontrol o l'empatia. Els capítols són molt curts, d'una mitja hora. Passen molt i molt bé. És lenta, però manté l'atenció gràcies a aquesta curta durada que dèiem. 10 capítols a Disney+.
I posats a demanar i a tenir plataformes, a Apple TV hi tenim alguna minissèrie interessant, Sílvia?
Sí, de plataformes n'hi ha unes quantes, però l'has clavat bona teca també a Apple TV. Per exemple, hi trobem un thriller judicial que enganxa moltíssim. És Defending Jacob, defendiendo a Jacob.
We're sailing towards an iceberg. Little white peak in the distance getting closer and closer, but really it's been underneath us the whole time.
It's nothing worse than a kid.
We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
Està basada en una exitosa novel·la amb el mateix títol de William Landy i de la versió televisiva en surt un eficaç relat d'intriga psicològica. La protagonitzen Chris Evans, demostrant que és molt més que el Capità Amèrica dels Venjadors de Marvel, i Michelle Dockery, que segur que reconeixereu a l'instant perquè va interpretar el paper de Lady Mary a Downton Abbey. Ell és un fiscal de districte en una petita ciutat de l'estat de Massachusetts, un membre molt respectat de la comunitat, i ella és la seva dona. Són els pares d'un adolescent més aviat introvertit i un punt misteriós que és acusat d'assassinat. La pregunta d'aquesta sèrie és si el pare serà capaç de no involucrar-se en la investigació per exonerar el seu fill. I el pilar emocional de la història, evidentment, és la mare, que passa de la defensa incondicional del fill al terror. Però en aquesta sèrie res és el que sembla. Un bon drama criminal que tracta temes com l'ambigüitat moral o fins on estan disposats a arribar els pares per defensar els seus fills. És una minissèrie carregada de girs sorprenents, amb un final impactant i amb molt, molt bones interpretacions. 8 capítols per devorar a Apple TV.
Doncs avui, no una ni dues, no. 4 propostes de minissèries. Sang i diners, Ferides obertes, El paciente i Defendiendo a Jacob. La setmana que ve més sèries amb la Sílvia Comet.
Bona nit, fins la setmana que ve.
Tres minuts i dos quarts de dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants. Tenim encara missatges de WhatsApp pendents per escoltar. La majoria dels que ara us diré són respostes a allò de A su orden que vaig explicar ahir. Per tant, com que ho heu enviat, doncs està bé que ho escoltin tots els ignorants. La Lourdes ens diu això.
A su orden ve a ser com quan aquí els catalans diem a disposar. Per exemple, tu dius gràcies per donar-me el tovalló, no? A disposar. Doncs ve a ser això. El que jo no sabia d'on era, però és l'equivalent.
En Josep, des de Creixell, sobre el mateix.
En relació a la reflexió que ens ha fet aquesta nit la Marta sobre l'expressió a su orden, que ja li han dit doncs, que sembla que és procedència de Venezuela, i jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fem servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. A disposar vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest a su orden, oi?
La Dolors, des de Banyoles.
Ahir, quan vas fer aquella entrada sobre la cartera, em vas tocar el cor. Jo també tinc a la família més propera, cartera per vocació, i avui a la sala de classificació dels paquets i les cartes ha ressonat la teva veu. Estic segura que molts d'ells han marxat a repartir amb ganes de fer-ho molt millor. Moltes gràcies per dignificar aquest ofici.
Només faltaria. Gràcies, Dolors. La Joana de Reus diu, referent a la pregunta, a la Orden o a Su Orden, diu, vaig estar 6 mesos a Nicaragua i ho fan servir el seu dia a dia per donar les gràcies. La Pepa, des de Gràcia, diu, això vindria a ser com el nostre a mandar o per servir-la. Diu, ma mare, que ja és molt gran, quan li donem les gràcies, sempre diu una petita frase que em fa molta gràcia, vostè les té totes. L'Anna diu, l'expressió Su Orden també es diu a Mèxic, sempre, també l'he sentit a Colòmbia i més ocasionalment al Perú, seria el nostre darrer quan donem les gràcies. Expressions d'aquestes característiques ens fan adonar de la riquesa de les llengües. I encara hi ha dos comentaris sobre una altra qüestió que va sortir ahir. La Mònica diu, qui es va morir era José Pérez Ocaña, era pintor i feia performances. Diu, va morir perquè es va cremar la vestimenta que duia. I la Montse, des de Sant Just, també ens fa aquesta resposta.
L'actor aquest que es va, bueno, el que es va cremar era l'Ocaña, vale? Era, bueno, un travesti que estava per allà a la Rambla, per allà a prop de la plaça Reial. També hi havia el Nazario, tota aquesta gent d'aquelles èpoques. Catalunya
Ràdio. L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantas por empleado. Y te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Un retrat crític de la banca.
Dissabte a les 10 de la nit.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació
no,
familiar.
Ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
No demano gran cosa, poder parlar sense estrafer la veu, caminar sense crosses, fer l'amor sense haver de demanar permisos, escriure en un paper sense pautes.
Empar Moliner escriu en un paper sense pautes i potser fins i tot escriu per sobre de les seves possibilitats. Articles diaris, novel·les, relats, fa ràdio, tele, clubs de lectura... Diu que sé totes les entrevistes que li demanen. És una de les grans contistes del país que ja fa temps que publica més novel·les que no pas relats, però si li demanéssim on gaudeix més, no sabem bé què ens respondria. Hem quedat amb ella un migdia en una terrassa d'un cafè mentre parlem del seu darrer llibre. De veritat que nosaltres hem esperat alguns mesos més que baixés el suflé d'instruccions per viure sense ella, i la veritat és que amb l'Empar Moliner no hi ha entrevistes reposades, no callem des de fa estona.
Però totes les coses que fem no és que no li importin a ningú, segur que li importen a gent, no? Però tenen poca importància. Totes les coses que fem. Jo sempre quan veig crítiques de llibres, de programes de ràdio, de televisió, llegeixo crítiques, m'agrada llegir crítiques, de música, sempre penso que el que ha de dir, el que ha fet el programa, el llibre, el que sigui, és això que jo faig no té cap importància, i això que tu n'opines, tampoc. Ja està, és a dir, fem coses perquè ens agrada, perquè no ho podem evitar. Jo ara ja no sabria estar sense escriure. No en sabria. Què passaria si no tingués el meu article diari, que fa tants anys, en diversos diaris que faig? No sabria estar. Ho faria igual. Segurament el faria igual. No. Penso que hi ha gent que li importa i de vegades t'haurà passat, no?, que potser... tu potser ets en el transport públic i hi ha algú que s'està sentint el teu programa en diferit i ho estàs veient, no? Sí. O està llegint una cosa que has escrit. Llavors, què has de fer, no? Quan veus això, què has de fer? Jo ahir, per exemple, parlava amb un amic que fa vi que em va dir, jo quan estic en un restaurant i veig que s'han demanat el meu vi, vaig allà a donar-li les gràcies.
Ah, sí?
Llavors, jo, quan veig algú al tren que està llegint una cosa que he fet jo, com que l'estigui llegint no vol dir que li estigui agradant, m'amago. Perquè potser no li està agradant. No, i anar allà, hola, és molt idiota, no?
Això és meu, que t'agrada.
És molt idiota, però llavors fer cara de que no ho estàs veient també és molt difícil.
Clar.
I llavors què has de fer? Doncs canviar de vagó. No?
I ho fas?
Sí.
Si trobes algú que llegeix un llibre teu, te'n vas.
Canvia de vagó sense que es noti, perquè si es nota, encara fas més el ridícul.
Clar.
No.
I el teu personatge, la Clàudia Pruna, algunes de les reflexions que fan aquest llibre molt interessants. Hi ha una frase que diu, jo havia estat un artista, volia descansar, volia abandonar l'atenció de crear. I m'ha fet pensar, tu ara dius, jo no podria estar sense escriure, m'ha fet pensar una mica en els esportistes d'elit, que sempre està dalt de tot i vinga, i cada dia entreno i es fan grans, sí. i entreno.
I un dia diuen,
i que
però...
quan ho deixen, o sigui, és com si tornessin a viure. Veig que tu, en aquest cas, tu no vols descansar.
Jo, per exemple,
tu no vols abandonar aquesta tensió.
Jo escriure el que sigui, eh? És a dir, tenir un llapis a la mà i anar apuntant coses. Ara, per exemple, que estem xerrant, estaria més bé si tingués un llapis a la mà i un paper. I de vegades l'agafo i faig veure que dibuixo per estar còmode, però estaria
per
millor.
Per apuntes coses.
Sí.
Sí.
Llavors, jo si, per exemple, no fes més ficció, que se'm fa difícil imaginar-ho, un dietari segur que el faria, i el faig. Jo vaig fent. O sigui, escriure cada dia... És com...
Terapèutic.
Per mi sí, m'agrada. No vol dir que tot el que escrigui sigui per publicar. Uh-huh. Però conec gent que ho fa també, això.
En part, tu recordes quan llegia el diari? Era oci?
Sí. Sí.
Quan és els diumenges, sí. Anava a buscar els diaris i ostres, passaves una hora.
Els diaris en paper, sí. Que era sempre en paper.
Una mica de
anaves
música, un aperitiu o un esmorzar.
Te'ls posaves, en el bar te'ls robaven. Mm. En el bar
que
deien
que
ja està.
Sí.
I fèiem articles dient, ostres, compra't el rata. I ara ja no és així. Ja no és així. Jo pensava que no compraria mai, que no llegiria mai el diari online.
I què ha passat?
Ara sí ho estic fent. Faig les dues coses. I ara fins i tot... quan el diari és en paper, que el diumenge me'ls compro en paper, ja trobo a faltar entrar un moment a veure els comentaris dels lectors, quina és la notícia més llegida del dia, per saber-ho.
Ja forma part de la teva rutina,
sí,
de saber.
De fet, ja penso, quina deu ser avui la notícia que més agradarà? De vegades em sorprenc, perquè hi ha vegades que hi ha entrevistes que són molt llegides. Per exemple, un titular d'una entrevista... Sí, jo sempre ho miro, això.
En la novel·la hi ha una altra frase que m'ha agradat, és els escriptors sempre escriuen millor quan no estan del tot contents. Que aquest és un clàssic.
És així.
Vas a buscar grans escriptors i tenen una vida convulsa, unes desgràcies darrere les altres, i dius, no pots ser una mica tranquil·lament feliç i poder escriure i que també te'n surtis?
És a dir, jo crec que l'acte d'escriure... És a dir, patir fa patir qualsevol feina. La teva, la meva... I la d'un cuiner... Totes les feines tenen un moment de responsabilitat que fa patir. Això és així. Ser pare, ser mare, tot això. Però no pot ser el fet que de l'escriptor, del creador, que diu, no, és que jo pateixo molt... Bueno, si pateixes molt... Jo, si fos patir, no ho faria.
No escriuries?
No. És a dir, si fos petit, si em comprometés tant... Que em fes patir tant, doncs canviaria de feina, perquè jo no vull patir.
Clar.
Jo no vull patir. Però sí que és veritat que hi ha una tensió vital que et fa fer unes coses... que et fa reaccionar d'una manera o d'una altra, no? Però cada escriptor és diferent, eh? Jo conec gent que fa esquemes i conec gent que no fa esquemes. Conec gent que llença molt i conec gent que no llença res. I al final... La frase és, per les seves obres els coneixereu. És, a mi m'és igual, o a tu t'ha de ser igual, si jo he trigat 20 anys o 3 minuts en fer això. Només ha d'estar ben fet.
Aquestes instruccions per viure sense ella tenien esquema? Sabies on volies anar?
Jo, hi ha contes i novel·les que escric perquè no tinc el final, i en canvi hi ha contes que tinc escrits al cap i com que ja tinc el final no els faig mai. En tinc un que sempre el tinc allà i no el faig mai perquè ja el sé com s'acaba. Aquest, jo faig un tipus de ficció, un tipus de novel·la que no té gran argument. Sempre són arguments molt minsos, passen molt poques coses, hi ha molt pocs escenaris. O sigui, si fos una superproducció, seria barata. Són baratos.
Si hem de fer una pel·li, és barata.
És barato. Són barats. Però no es poden fer pel·lis perquè passen poques coses.
Ja.
I avui les pel·lis o les sèries, sobretot, tenen uns esquemes claríssims que jo no compleixo. Uh-huh. Ara després, si vols, et dic l'esquema. Llavors, a mi m'agraden les novel·les amb argument minso, m'agrada la digressió, la circularitat, el anar donant voltes. Sempre explico que Mañana en la batalla piensa en mi, que és a mi el Javier Marías és un autor que m'agradava molt. Uh-huh. No tinc consens amb això, eh? És un autor que agrada molt o gens?
O gens.
Doncs jo sóc dels que agrada molt. Tots els autors que a mi m'agraden, o que m'han agradat...
Això vol dir que tens personalitat.
No,
al final no t'agrada el que li agrada a tothom.
Cadascú té el seu gust. I tu pots tenir un gust...
I a vegades
gust.
Et pot agradar una novel·la d'aquella persona i no tota l'obra.
A mi m'agrada el sistema, perquè en realitat el Javier Maria, si tu t'agafes Mañana en la batalla piensa en mi...
No l'he llegida, jo.
Doncs ja veuràs, agafa-la que tu passaràs bé. De la pàgina 1 a la pàgina 70 tens el personatge amb el que li acaba de passar, que està centrat a la primera pàgina, no cal... Vull dir,
no fas spoilers, sí.
Però no passaria res. Sí. De la pàgina 1 a la 70, donant-li voltes allò. A la 73. I després van passant coses que tu has de llegir com un roman a clef, no? Que diuen els francesos, com una història en clau.
Sí.
Pots reconèixer personatges, si tu vols, però no passa res important, excepte... Bueno, si tu has vist... el Marías, com descriu fotos, allò que feia El País,
sí,
que era...
Sí, sí, sí.
Hòstia,
sí.
Era, o sigui, agafava una foto i es
la
passava tres
pas. Sí, sí.
Brutal, era allò brutal.
Sí, sí.
Doncs en l'últim llibre, el Thomas Nevison, que passa als anys 80 amb ETA activa, oh. en aquest clar, passa als anys 80 amb ETA activa perquè el llibre reflexiona sobre si... aquesta reflexió que ens hem fet tots, no? Hauríem de matar a algú que sabem positivament que serà un mal per la humanitat? És a dir, la idea de... Si tu sapiguessis
els
què hauria de passar...
Fora, no?
Has de matar Hitler?
Sí.
Aquesta idea, no?
Sí, sí, sí.
Aquesta gran pregunta.
Sí, sí, sí.
Que la resposta teva quina seria?
Home, si estalvies un mal a la humanitat... Potser et diria que sí.
Aquesta és la resposta
que, no ho sabem,
que tenim, no?
Clar,
que tenim. Llavors,
clar.
ell es pregunta en aquesta novel·la, has de matar a una tarra? Ho situa als anys 80 perquè ETA està activa i és una altra qüestió.
Clar.
I en aquest llibre, doncs, hi ha la descripció de la foto de la caserna de Vic amb aquell policia que porta la nena a coll.
Sí, senyor.
Que tots hem vist.
Doncs, jo vaig anar-hi hores després d'això.
Tu vas anar-hi hores després.
Devia ser la meva primera mòbil a Catalunya Ràdio.
Quin any va ser? No me'n recordo.
Doncs mira, jo era 91.
La teva primera unitat mòbil.
Jo diria que sí, no vull equivocar-me, però jo vaig anar-hi aquella matinada a Vic.
Per què no... a la nit dels ignorants ho poses
passat,
un dia, això. Ens agradaria sentir-ho. Coses d'aquestes que ja són història de la ràdio, no?
Sí, sí, sí.
Doncs posa-la un dia, aquesta mòbil.
Jo recordo perquè vaig quedar impactada d'allò de ruït. Clar, ja no hi havia gent, i sí que hi havia pols, i va ser de matinada, perquè havíem d'entrar pel Catalunya Matí a primera hora. Llavors havies d'anar-hi a la nit, si no arribaves a temps. Però recordo perfectament.
Vas anar tu sola amb el tècnic,
amb la unitat mòbil.
Que qui devia ser?
Diria que... I està jubilat, en Jesús López, diria.
En Jesús
diria,
mare meva.
Però això la gent no coneix. Escolta'm, posats a parlar de coses que fem a la vida. Dius, en aquest llibre, les dones passats als 50, això m'ha encantat, volen fer tot de coses, tenen energia, riuen, es pixen de riure, els homes perden tota...
totes les ganes de riure. Diu, alguns ja no riuen més. És com un transvasament. O sigui, com s'ha t'acudit aquesta
perquè
idea?
És
que la no trobo boníssima, en part.
Mira, tu, evidentment, això ho diu el personatge i, evidentment, això és una generalització.
Sí.
Però està basada en fets reals.
Exacte.
És a dir, tu hauràs anat a clubs de lectura.
Sí.
Només hi ha dones.
Tant per cent dones, sí.
Només hi ha
dones.
Sí, hi ha algun home, sí. Dos homes. A tastos de vins, només hi ha dones.
Només hi ha dones, també.
Jo em faig una visió amb això dels tastos de vins.
El teatre, també, només hi ha dones.
El teatre.
Sí, és veritat.
Totes les qüestions culturals. Els tastos de vins per què és? Perquè no tenen cap problema en fer el ridícul bé. És a dir, tu a una dona, a un home li preguntes de què fa olor això i té por. Una por normal, jo la puc tenir. Una dona, si s'equivoca i
no
et diu
fa
olor de no sé què, no té problema. Per què? Perquè vol aprendre.
Clar.
Vol aprendre. Llavors, a partir d'aquesta edat, veus dones que volen aprendre coses. Llavors, clar, són personatges interessants els que volen aprendre coses.
I això, amb l'edat, no ho perdem. I si vas a la Universitat de la Gent Gran, també moltes dones.
Veus molt que hi ha homes...
O viatges...
Viatges.
Per singles, que diuen, veus moltes més dones. Això t'ho diu la gent que hi va.
Hi ha una qüestió també que és que tu penses, ostres, a partir d'una edat, molts homes tenen malalties d'aquestes fàcils, medicables, cardiovasculars, hipertensió, malalties que cansen, que donen molt cansament. Dormen malament.
Sí, però les dones també dormen malament i es cansen i no deixen de fer coses moltes vegades, eh? No ho has pensat?
Clar, jo no estic cansada.
Tu no estàs cansada.
Jo no estic cansada.
És que tu dius que tot així, dius que sí, no sé parlar, dius que sí a tot, o sigui, entrevistes, treballs de recerca, això també ho fas tu? Això ho fa la teva protagonista?
Treballs de recerca jo no sé dir que no.
Però tu també sempre dius que sí, no? Per tant, perquè sempre fas coses.
Sí, després potser, quan arriba el moment...
Dius, ara em fa mandra, no?
Sí.
Però tu sempre dius
però,
que sí.
Bé, jo, per exemple, als clubs de lectura sempre dic que sí. Sigui com sigui. Això, no tinc cotxe, jo. Ja haig de fer uns viatges de vegades per Catalunya.
Amb tren, autocar, o que et vinguin a buscar. No, si no et venen a buscar.
Sí, això de vegades sí.
És difícil.
De vegades fem Passeando a Miss Daisy, sí. Perquè a vegades ho fem. L'altre dia vaig anar a Vilajuïga.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, però em van regalar aigua de Vilajuïga. Això em va fer molt feliç.
Clar, però després, com la portes, si has d'anar amb transport públic?
Sí, terrible va ser. Sí.
Escolta'm, la Clàudia Pruna també diu en aquest llibre, els meus lectors em coneixen més que jo mateixa. Tu creus que també...
Pot ser, eh?
Et coneixen més els teus, a través del que escrius?
Jo crec que amb un article diari, o amb llibres, quan hi ha portes tants, envies claus, no? O ells ja saben la teva manera de fer. Ens fa temps que ens seguim, mútuament. Jo també llegeixo els comentaris dels lectors,
sempre,
ja els conec. Sí.
Però a vegades hi ha gent que té molt mala bava a l'hora de fer comentaris i no sé si això t'afecta.
Hi ha alguns que ja els coneixes. Hi ha, per exemple, a l'Ara en tenim algun que escriu a tot. Que fa molt riure.
Sí.
N'hi ha un que escriu a tot. A tot. Però,
comenta tot.
Però, per exemple, comenta... un tractor ha atropellat un gos, també. Ell comenta. I em fa molta gràcia. Llavors n'hi ha algun que... Tot ho uneixen. N'hi ha un que, si llegeix un tractor ha atropellat un gos, dirà, visca Catalunya, puta Espanya, no sé què...
Sempre diu el mateix.
Sempre vull... És que Espanya, no sé què, tot això. O sigui, i n'hi ha que fan comentaris de vegades més interessants que el propi article. Uh-huh. I això és una cura d'humilitat, també, de vegades llegir aquests comentaris, no? O els que detecten errors, que són... Els que detecten errors dels llibres
Com és possible que hagi passat això?
I els detectors d'errors d'històrica, aquests són el terror dels autors d'històrica.
Sí,
perquè et saben més que ells sempre.
Exacte, sempre. Tenen un objectiu i l'altre està fent un llibre amb molts més ítems, no?
I tant.
Escolta'm, la Clàudia Pruna, la teva protagonista, també diu, quan m'estigui morint ho sabràs perquè no escriuré més.
Clar.
Tu m'has dit abans que tu no saps estar sense escriure cada dia.
Sí, és veritat.
Aleshores, l'Espinàs va fer una mica això, va continuar escrivint sempre més,
més. L'Espinàs
també cada dia. A tu això no et passarà, no? No ens passarà això.
De seguir escrivint?
Clar, de dir, no, ja notaràs que me n'estic anant perquè ja no escriuré. No, tu marxaràs de la festa sense fer soroll, no? Suposo que aniré escrivint i si escric molt malament ja m'ho faran saber. No sé. Tu creus? Mira, l'Espinàs... sí, home, i tant. Sí. T'ho faran saber. Jo crec que sí, no? L'Espinàs... fèiem sempre broma de l'Espinàs. Hem fet molta broma sempre d'ell. Per què? Perquè ha sigut un gran autor. Un gran autor. I si algú vol gaudir de l'Espinàs... que llegeixi El viatge al Pirineu de Lleida, que és boníssim, que van caminant, sí, amb el Camilo José Cela. Sí. Durant molt temps, de fer un article bo de Fets i Gent, n'hem dit fer un Espinàs. Per què? Perquè ell era el rei del Fets i Gent bo.
Sí.
Bo, eh? Perquè
bo.
Boníssim. Hi ha algun article de l'Espinàs boníssim,
sí,
d'en Marca.
De coses...
Que bo.
De la quotidianitat.
S'ha de ser molt bo per fer això.
Com d'una pinta pots fer un article,
sí,
com el que has fet. No?
Cortázar ho fa molt bé, també, això. Cortázar també, és també boníssim, amb això. Sí. En un altre moment, eh? En un altre moment, sense internet, sense Instagram...
Sí, perquè ara la gent ja no té ganes d'entretenir-se en això, i ho trobo meravellós, no?, que et puguis entretenir llegint una història sobre una pinta. És igual, no? O sobre una gota d'aigua.
Que això és la literatura.
Clar.
Això és la literatura.
I això no es pot perdre mai, en part. Com,
no.
Com ho hem de fer?
Et dic una cosa. ara jo ja sí que dic sempre que la gent que llegeix és més guapa perquè és més, perquè té una mirada. I això és així. És a dir, jo ara et puc dir, pel carrer, aquest, és a dir, et puc dir qui són lectors habituals. Una altra cosa és... de ficció, eh?
Clar.
Lectosa, o sigui, la gent que sempre té un llibre entre mans, uh-huh, o més d'un, uh-huh, aquests.
Aquests els veus a 3 hores
lluny. Tenen una altra mirada, i això ho deia l'Emili Teixidor. L'Emili Teixidor deia, que no veieu que som més guapos? I era per això. Perquè els ulls... s'han fet estudis ja d'això, eh?
S'han fet estudis dels ulls,
de quins mecanismes activa el cervell,
sí,
a l'hora de llegir, que són contraris als de mirar reels.
Això,
d'aquí... Ara al lavabo es miren reels.
Es miren reels.
I no es llegeix,
ja no es llegeix,
com abans.
Sí, que t'estaves una estona més. Escolta, m'acabo, en part, de les moltíssimes entrevistes que t'han fet per Instruccions per viure sense ella, quina pregunta no t'ha fet ningú i tu hauries volgut que te la fessin?
No ho sé, però m'han fet sempre una pregunta que és pertinent, que sempre me la fan amb culpa i dic, no, home, no, és una pregunta que és la que s'ha de fer, no? Si això està basat en fets reals i què hi ha de mi aquí. Oh. La resposta és...
Jo no te l'he fet, aquesta, eh?
No, però vull dir que seria pertinent. I la resposta és, tot el que escric està basat en fets reals i tot el que escric és ficció.
És meravellosa. És com ha de ser, perquè sempre hi ha un punt de la realitat que t'inspira i després tu ja ficciones per sobre d'això.
Jo sí, perquè m'agrada molt la gent.
Escolta'm, m'ha quedat clar que t'agrada molt la gent i que te'n vas de les festes i de la vida sense fer soroll.
Correcte.
Empar Moliner, moltes gràcies.
A tu, Marta.
M'he equivocat tants cops que amb els anys m'he acostumat. I he perdut tantes vegades que a vegades he perdut pel mal costum. He despassat tants trens que s'emportaven els desitjos d'una vida. I ara sé que eren els meus, paralitzat per les pors. He comptat els errors de dos en dos. Però segueixo aquí, aquest mal destí no pot amb mi. He pres a fer el cor fort, a cercar el meu nord i a guanyar-me un bocí de sort. Perquè cada ferida...
Un bocí de sort i un bocí de temps per arribar al final, als contes.
El conte per anar a dormir.
Doncs avui tanquem la setmana que hem dedicat al llibre Avui deixa la fàbrica, de David Monteagudo, amb relats molt curts sobre les coses més essencials. L'escriptor el va publicar l'any 2018 a Ratabooks, després de l'èxit de la seva novel·la Fi. Abans de llegir per això el seu últim conte, li hem demanat a Monteagudo que ens resumís com escriu ell aquests relats i aquests retalls de vida.
Vaig arribar a escriure aquests relats avui, deixat la fàbrica, d'una forma natural, diguem-ne, per una evolució dels meus gustos com a escriptor, diguem-ne, com a creació literària. Dic que he arribat de forma natural perquè jo sempre he escrit el que m'ha vingut de gust, el que em demanava el cos en cada moment, mai m'he forçat escriure coses que potser em demanaven, no? Des del mercat editorial o des de la maquinària aquesta i tal, sinó que he escrit el que en cada moment a mi em venia de gust. He arribat a escriure relats molt curts per aquesta evolució estètica, diguem-ne, i també, tot s'ha de dir, per mandra, també, per una certa mandra, perquè jo sóc un escritor bastant mandrós, no? Bueno, he escrit bastants llibres, he publicat 11 i n'he escrit més, quasi el doble més, però en realitat he treballat poc, no? O sigui, em costa quan em poso a fer algo que m'estimula molt i que és un repte també molt de gust fer, no? Llavors, clar, quan més breu sigui un text literari, un conte o un relat, quan més breu ha de ser més intens, eh? I l'estil en aquests relats avui és una fàbrica, doncs està molt treballat, és una feina artesanal d'anar polint les frases perquè sigui molt tingui una fluïdesa i una musicalitat i que es llegeixi i se senti amb facilitat.
Doncs ara sí, gràcies David. Escoltarem el darrer del relat d'avui a Deixar la fàbrica. Es titula, es diu Bull. Vull ser el que sóc. Vull ser baixet. Vull ser calb. Vull ser quec. Vull ser escriptor quan sigui gran. Vull ser el que sóc. Vull ser jo. Vull ser menys famós ara que d'aquí a 100 anys. Vull arribar a vell quan ja sigui vell. Vull escriure cada vegada millor. Vull ser creatiu, vull ser imaginatiu. Vull ser bo, fort i savi. Vull que els meus fills siguin bons, forts i savis. Vull viure el dia. Vull guanyar diners, però no gaires. Vull ser pobre amb moderació. Vull equivocar-me. Vull soledat, estones. Vull pensar. Vull silenci i quietud, però sobretot pau, molta pau. Vull lligar els gossos amb llonganisses, vull xiular i que l'ase sempre begui. Vull donar i rebre a mans besades. Vull la clau i el duro. Vull que les figues siguin totes del meu paner. Vull dir bon dia sense enganyar ningú. Vull omplir-me el cor de molsa per veure el ferit per l'aigua i també el mort per l'aigua. Vull que els messies no es dediquin a la política. Vull que les persones siguin més importants que les idees. Vull que el món sigui imperfecte. Vull que ningú no em prometi el paradís terrenal. Vull que no m'expliquin romanços. Vull que no oblidem la història. Vull que no repetim la història. Vull fotre'm de mi mateix i de la meva família i del meu país i de Déu i sa mare. Vull tenir sentit de l'humor i pixar-me de riure i fer volar coloms. Vull conèixer gent intel·ligent. Vull fer àpats amb gent important. Vull llegir, vull rellegir. Vull que la gent llegeixi. Vull que la gent llegeixi els clàssics. Vull córrer lleuger, com quan era jove. Vull continuar amb l'Olga. Vull ser una bona mestressa de casa, així, en femení. Vull cuinar per les persones que estimo. Vull que la gent m'estimi. Vull ser puntual, vull ser un model de virtuts, un bon partit, un xollo, una bicoca, un caramelet. Vull matinar i arrambar-me a una soca que faci bona ombra i que volin sent ocells perquè jo en tingui una a la mà. Vull que no s'acabi el vi ni l'aigua. Vull la migdiada de cada dia, la paret encalcinada, el cel blau i les torretes amb geranis. Vull l'olor del sofregit perfumant l'escala. Vull ser pobre. Vull viure amb les portes obertes, la porta del carrer, la porta del replà, i que hi passi a través el vent de la vida. Que em cridin ben fort des del carrer, Monti! I abocar-me a l'escala, amb el davantal posat, amb un drap a les mans, tacades de farina, imagineu-vos l'escena, i que sigui un amic, el carter, un veí, algú que no vingui a convèncer-me de res, que jo vull ser jo. Vull, senyor meu, quedar-me com estic ara, i quan arribi el dia de l'últim viatge i tota la pesca que teniu al cap, vull anar-me'n lleuger, morir-me de lloguer, com he viscut sempre, sense capital, sense patrimoni i sense haver anat mai al notari.
Doncs amb totes aquestes coses que vol David Montiagudo, que probablement algunes de les quals molts de nosaltres voldríem i podríem compartir, hem acabat la setmana i el programa d'avui. Arriba a les 2 de la matinada i, per tant, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que ens posem al dia del que és notícia. Nosaltres tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que gràcies per ser-hi, com sempre. Un bon cap de setmana i que descanseu. Bona nit.